Quina emoció, eh? Tio, ja estem gravant, Marc, ja tenim vídeo a casa.
No creus com que els nostres fons diuen molt de la nostra personalitat?
A veure, intenta fer-me el psicoanàlisis. Què diu el meu fons?
Home, el teu fons, jo veig caos, veig un cosmos molt estrany de coses... que no sé si tenen relació entre elles, que segur que tu coneixes, però jo crec que és com la teva ment, com molt neurodivergent tot plegat ell. El meu, en canvi, és com molt pla, és com molt Bauhaus, el meu, eh?
Jo pensava que t'hauries currat una mica, que hauries posat alguna cosa. Si tenies millor fons a la casa anterior que a la teva nova casa, que no tens absolutament res, tio, és molt pobre, això.
La simplicitat és l'última sofisticació, així que ja... És el que es queda.
És el preu que tinc que m'estan intentant convertir en youtuber, que és una cosa que mai he volgut, tio. Però bueno, he de dir que és xulo, el tema de les llumetes i tot això, sobretot pels crios va molt bé, saps? El crio petit s'adorm mirant les llumetres mentre treballo, amb la qual cosa ja és una bona inversió en aquest sentit. La resta, doncs, són tot fricades meves, vull dir que temes de coses de metal, de Pokémon i de videojocs, una miqueta el resum de la meva vida.
I què, nen? Què tenim avui? Avui l'hem preparat, eh?
Tenim el repàs de l'any. És un tema que crec que portarà opinions fortes, val? Perquè ha estat un any que no ens ha deixat indiferents. Jo tinc, no sé com ho has estructurat tu, però jo tinc com la sèrie de punts que una miqueta resumeixen l'any, com 5 punts, i després tinc un top 3 de les coses bones que ens han de fer restaurar la fe en la humanitat i desitjar un futur millor i pensar, ostres, m'agradaria arribar a vell per poder veure totes aquestes coses. Val? I després tinc un top 3 de coses merdoses, les quals ens farà desitjar que un meteorit caigui sobre la Terra, val? I que no vulguem arribar a vells per veure aquestes coses. Què et sembla?
Si només amb la condició de que dintre de les coses dolentes, o sigui, que no hi hagi com el discurs apocalíptic de la IA, és que estic molt cansat d'aquest...
No, de la IA
vale,
no. Hi ha coses pitjors que això.
És que no sé per què, últimament, jo pensava que això ja ho havíem superat, però últimament ho torno a sentir molt, com aquesta idea de, creador de la IA, un dels pares de les redes neuronals ve i explica per què s'acabarà el món en 3 dies. Joder, macho, doncs per què ho vas crear, saps? O sigui, ningú t'obligava. No, és que ara... No, lo fort és que... O sigui, molts d'aquests ara estan sortint a la palestra, jo crec que igual són com acadèmics que van crear plegat i ara veuen que s'estan perdent el carro dels seguais, vale? I veu com la seva última oportunitat de seguais a la vida, i surten amb el discurs apocalíptic. A mi el que em molesta d'això és que com s'intenten comparar amb els Oppenheimers de la vida... I no és el mateix, vale? O sigui, el senyor Oppenheimer quasi, o sigui, el van enviar allà a Los Gatos, en una casa de fusta, que molava bastant, per cert, a crear aquella merda, perquè si no els russos, tio, doncs malament, saps? I aquí no, aquí ningú t'ha obligat a res, o sigui, vius en el món amb més abundància que mai s'ha concebut a la Terra. Llavors, escolta, si has creat això, mala sort, tu. No ho sé, jo els doomers aquests no els veig, eh?
I és que no sé si això també va passar amb internet. No sé si els pares d'internet també van fer aquestes declaracions quan als anys 90 va començar-se a popularitzar i van començar a sortir merdes com .coms absurdes o pàgines de contingut xunguíssim com Rotten.com i tal, o porno, i vam pensar, no vam crear internet per això, fills de puta, saps? Però no sé si és el que va passar. Per tant, tampoc t'ho sabria dir, eh?
Ja, no, jo però és que per mi hi ha una diferència, per mi, que és la de... O sigui, això sempre ha passat, no? O sigui, noves tecnologies, es queixen de que s'ho carregaran tot i faran que tot sigui una merda, no? Pues no sé, pues, tio, les bicicletes produeixen càncer, m'ho invento, eh? Però això és una cosa. Però l'altra és que acabis amb la raça humana, saps? O sigui, jo entenc que a internet sortissin com els mítics dient, oh, això serà una merda perquè no sé què, però ningú es va imaginar, la polarització que hi hauria a la societat. És a dir, ningú pensava que una aplicació, la de Facebook, per exemple, per triar quines nenes eren guapes i quines no, acabaria dividint la societat tal com ho ha fet a dia d'avui. O sigui, segurament ningú va veure aquests efectes de segon ordre, però, home, el de la IA a veure que està bé, saps? Vull dir que, cony, que parles amb ChatGPT i mola, però és que a mi em costa tant veure com el... Que la conseqüència de segon ordre és que en relega a ser com els floquets de neus del planeta.
Jo, al respecte del tema de la IA, crec que el punt més el punt número 1 que tenia, una miqueta el resum. Per mi, personalment, laboralment, inclús crec que molta gent a nivell de societat, però encara no, malauradament, tothom, ha estat l'any per aprendre per què serveix la IA i per què no serveix. Val? O sigui, portàvem 2 anys de la IA és màgia, de demos, els thread boys postcontaminant Twitter, 10-9 casos d'ús de ChatGPT que amb aquest model que no sabies què podies fer, saps? I aquest tipus de coses, de contingut que tu el feies un cop i uau, després ho intentaves provar a nivell més professional o amb una cosa més complicada no funcionava, o els mitjorni de torn, o els primers vídeos de 3 segons que, oh, molava molt, i després intentaves fer un altre vídeo una miqueta més seriós i no ho podies fer, no? Aquest any s'ha consolidat molt tant la generació d'imatges com la de vídeo, com la de música, inclús tots els models de ChatGPT i Gemini han estabilitzat, jo crec que per mi ha estat l'any que s'ha estabilitzat més el, diguem, el cas d'ús final, que per mi és el de, primer, no haver-te de complicar amb quin model és el correcte o no, perquè la majoria de gent no ho sap, jo mateix no ho sé, les diferències entre models ni m'interessen, saps? De fet, mira, he fet un exercici que últimament li he dit a ChatGPT, a dintre de les instruccions, Custom Instructions, li vaig dir, per curiositat, posa'm sempre, al final de cada resposta que em donis, posa'm quin model has utilitzat internament i quants tokens has gastat, no? Per jo tenir una mínima idea de quants tokens es gasten per petició i quins models fa servir en l'enrutament intern, no? I la veritat és que tampoc n'acabo de treure l'aigua molt clara, val? Hi haurà gent que haurà invertit molt més en això, però una miqueta el consens que n'hem tret, perquè sí que hem fet, per exemple, benchmarks amb temes de desenvolupament a l'empresa i tal, i és com, no val molt la pena invertir en saber aquest tipus de coses perquè cada setmana canvia, saps? I després ve OpenAI, canvia les polítiques, posa un enrutament automàtic i no el que tenies abans, o aquest model ara doncs, puja de preu, canvia tan ràpid que val molt poc la pena invertir en aquesta capil·laritat, no? I aleshores, sí que és veritat que, com et deia jo, a nivell personal i a nivell d'empresa, ja hem desgranat hem tret el gra de la palla, no? I poder veure, val, per això val molt la pena, 3 o 4 casos d'usos, molt ràpid. Un, fer les transcripcions de Google Meet i tenir el resum de les tasques allà, fantàstic. Triatge linear a nivell de productes, fantàstic. Peticions a client, triatge automàtic, t'envia on t'ho ha de ficar, posa les etiquetes que toca, etcètera, etcètera. Més coses que faig servir jo, el mode veu per preparar-me a reunions, per inclús preparar reunions difícils, li faig agafar el rol d'aquesta altra persona, un client que no ens pagava des de feia uns mesos, li vaig dir que he de tenir una conversa complicada amb ells, com puc ajudar a fer el framing de com els presento, que sigui menys agressiu, inclús fem una trucada de prova, val? Per aquestes coses, superútil. Altres coses, ho hem deixat de fer servir. Generació de contingut és que et fa basura, val? Jo crec que ha estat una miqueta l'any de descobrir que l'AI no ens traurà la feina, traurà la feina bullshit, val? I també és veritat que s'ha carregat a moltes startups bullshit. Aleshores, ha estat un net positiu per mi, a nivell d'AI.
És que això ens traurà la feina, hòstia, és que això, que a mi aquest punt em costa molt, saps? Més en el moment en què està ara. Jo què sé, l'exemple dels agents. Mira, si has posat un exemple de cosa que no està aquí, són els agents. És a dir,
correcte.
Fa 6 mesos es tenien que endur totes les feines i estan tots al paro. Sembla que està costant una mica més. No sé, jo... cada vegada, o sigui, el meu pensament sobre ens deixarà amb feina, sense feina, ha anat evolucionant, però està cada vegada més en el... Escolta, és una eina, igual que qualsevol altra que ha arribat, possiblement molt potent, el millor que pots fer és aliar-te amb ella i fer, o sigui, treure el millor de tu mateix de la seva maneta. Era el mateix discurs que els hi explicàvem als xavals d'Ironhack quan tenien que aprendre programació a la gent de màrqueting i als que feien recursos humans, saps? Que dius, per què tinc que aprendre programació jo? Doncs era el mateix, era una eina escolta, millor aliar-te amb ella perquè et magnificarà i podràs fer moltes més coses i és això, no? Vull dir, al final les feines te les acabes inventant. O sigui, qui sap, no? Si dintre de, és que a veure, no sé, en 5 anys hi ha un psicòleg paries, saps, tio? I, no sé, és una persona, tio, que parla amb la IA i li pregunta com està. O sigui, jo què sé, igual existeix. O sigui, si a mi fa 10 anys em preguntes que hi hauria un tio que estaria dissenyant thumbnails, et diria que són subnormals. Bueno, doncs, tio, doncs sembla que tio li paguen millor que a mi, saps? Llavors, no sé, són coses que... és que és el que diem, no? O sigui, és molt difícil predir els efectes de segon ordre el que, i no estan a les teves mans, no? El que sí que està a les teves mans, al final, és com gestiones els de primer ordre. I els de primer ordre són claríssims. O sigui, cony, tens una tecnologia molt bona que molta gent, un, ni l'entén, o dos, l'està mirant de costat perquè li fot mandra o es pensa que li traurà la feina, doncs, escolta, el més intel·ligent que pots fer és agafar-la del bracet i dir, escolta, què podem fer junts, saps? Jo, cada vegada, la meva posició sobre la IA és més aquesta, la de dir, escolta, nova tecnologia, estigues a prop d'ella, intenta com forçar-te tu mateix a ajustar els teus fluxes de treball per apoyar-te al màxim amb aquesta tecnologia i veure què en surt de tot plegat. No et dic que ho faci millor ni pitjor, simplement veure què n'és possible. I aquesta és la posició. Sí, sí. Què més tens?
Què més tinc? Tinc la correcció de mercat de SaaS. Val? Ha estat un i correcció cultural, eh? No tan econòmica. Portem des de 2022, mitjans de 2022, amb una forta correcció econòmica dins del món de les tecnològiques, vull dir, a nivell macro ja sabem què ha passat, a nivell socioeconòmic i geopolític també, però jo crec que aquest any ha estat una correcció cultural de sobretot la, com t'ho diria, el donar-se compte que ja no tornaran les bones èpoques, no? Els temps favorables. Quan ja portes 3 anys en modo guerra, val? D'acomiadaments massius, poca inversió, molt poc M&A, molt poc, tota l'atenció de mitjans, inversió i grans operacions ha estat focalitzada en el camp de la intel·ligència artificial, algunes coses de quàntica també, però el SaaS s'ha quedat enrere, val? I s'ha quedat enrere perquè els dos primers anys després de 2022, 22, 23, inclús 24, va ser com de, ja en sortirem d'això, anem a posar-nos en moda que diuen els camells, no? Els dromedaris, passaves de unicorns a dromedaris, no, has de sobreviure amb el mínim, peta't les coses que no siguin essencials, fes bridge rounds o intenta extendre les rondes tot el que puguis per poder arribar més amb el runway que tens ara i tot això, i fins que arribi un altre moment de bonança en el que puguem tornar a ampliar l'equip. Què passa? Que una miqueta ens s'han adonat que això no està tornant, que la planificació mai tornarà a ser anual, no que les startups ho poguessin fer, però és veritat que tu tenies unes certes projeccions, de fet, tots els inversors et demanaven tenir projeccions a 5 anys vista, en els decks, però... Però és veritat que ens hem acostumat ja que la màxima projecció que pots fer és a 3 mesos vista. Val? Planificació trimestral. Què passa? Que això ja ha arribat... o sigui, la diferència que hi ha hagut amb aquest any és que aquest any una mica ja hem assumit això i les companyies ja s'han estructurat de manera diferent. Val? Han buscat altres tipus de finançament, han buscat... nosaltres hem trobat, sobretot, a nivell de producte, ja s'han adonat que, ostres, on posem les piles? O la IA ara es menjarà el SaaS, val? I el gran exemple d'això, ho dic perquè queda una miqueta eteri i és difícil d'explicar, però el gran exemple d'això són els CRMs, val? Hem vist que moltes apps, des de que a principis d'any van fer aquelles declaracions agosarades, temeràries i profundament subnormals de farem tot a mi, ens petarem tota la gent, i doncs, la gent d'Adobe, la gent de Duolingo, la gent de Salesforce... Des d'aleshores han caigut les seves accions en picat. Val? Sé que és una apreciació i una anàlisi molt simplista i també populista si tu vols, però molts d'ells han hagut de recollir cable. Val? I aquelles coses que vaig dir al gener, donde dije Diego, no? I ara és com ens vam equivocar, la IA no està substituint tota aquesta feina, han hagut de tornar a fitxar gent perquè clarament la IA no els està ajudant tant com s'esperava. I després el cas més canònic de IA que es menja el SaaS, i que per mi això ja entra en terreny de les prediccions l'any que ve, però ho deixaré aquí, que és el de dades no estructurades que vulguis conversar amb elles, val? I per mi és el CRM. El CRM per mi té els dies comptats. Jo mateix ja estic fent servir el ChatGPT com a CRM propi de Marsbased, per exemple, saps? Vull dir, jo, el nostre CRM era un Excel, bàsicament. O poder parlar amb les teves notes d'Apple, val? Si ara ja cada cop tens menys incentiu per estructurar les dades i per consumir-les de manera també estructurada, val? És el, crec que dels primers softwares que desapareixeran en aquest sentit, o desapareixeran, s'hauran de transformar molt, un HubSpot, perquè ens entenguem, han de passar a ser natius en IA i conversacionals, val? Ja ningú passarà a introduir, ui, he parlat amb aquesta nova empresa, he parlat amb Hewlett Packard avui, vinga, vaig introduir les dades de Hewlett Packard, vaig posar quants empleats té, vaig a posar qui és el meu punt de contacte allà, quantes interaccions he tingut amb ells, vinga, ara fer els templates, va enviar... No, tot això perd tot el sentit, potser la part d'automatització es quedarà, però la part d'ingesta i consumició de dades és una cosa que la IA sí que està transformant aquí, no? I per mi ha estat com un... Uf, una correcció gran, es ve encara més correcció i després ja tinc un altre punt, això, però és el 996, el 996 i el Return to Office més exagerat que hi ha hagut aquest any. Però bueno, no sé com ho veus tu.
Que a mi quan em parles de 996 és una versió del Porsche 911, és l'únic que em ve al cap, malgrat sé que sigui el dels xinesos, però no sé per què, o sigui, quan que tothom diu això, o sigui, és allò com que és la fletxa de FedEx, que la veus directament, doncs, quan la gent em diu el del 996, jo només penso en el Porsche i no penso en l'horari dels xinos. Però, escolta una cosa, tinc molta curiositat per un tema. El CRM amb ChatGPT, o sigui, un CRM... una de les seves particularitats, i entenc el teu punt, de dir, no, és que quina merda tenir que dir, escolta, he parlat amb aquest, l'empresa, punt de contacte, però una de les virtuts d'un CRM és la seva consolidació de la memòria, no? És a dir, escolta, tinc una memòria mega estructurada, no? Amb dades molt relacionals, que dius, escolta, doncs aquesta persona pertany a tal companyia, vaig parlar amb ella tal dia. Com trasllada aquesta manera de treballar amb algú tan poc determinístic com ChatGPT? Tinc molta curiositat.
Hi ha dues coses. Una és el CRM ben muntat i ben estructurat, pràcticament no el té ningú. Val? O sigui, jo, amb les empreses a les que he estat, amb les que inverteixo, amb les que col·laboro, els nostres clients, veig tots aquests CRM, són... tothom li falten coses. I ningú té tot el temps del món per tenir-lo net, estructurat, al dia, menys que tens un exèrcit de gent que es dedica a això, i tot i així no ho està del tot. Val? Ningú segueix exactament, doncs tens un playbook de venda, sí, pots assumir que més o menys es segueix, però sempre hi ha coses que fallen, no? Sempre hi ha converses que passen fora del circuit. Val? I si estàs molt enfeinat venent, no tens temps després d'anar-ho i ficar-ho. És la teva obligació, sí, però no ho acabes fent. Val? Aleshores, s'ha d'entendre que d'alguna manera el CRM mai és complet. Val? Això per un cantó. I de fet, el nostre exemple tampoc és el més bo per la gent, perquè de fet, si nosaltres ho tenim com a... O sigui, jo ja et dic, jo tinc un Excel, no, però ja no guardo les interaccions que he tingut amb la gent. Però això ho tens a l'email, moltes d'elles. Telèfon en faig més aviat poques. No? Has d'assumir que un percentatge d'informació es perd. No pots tenir el 100%. Si assumeixes això, és perfecte. Val? Aleshores, tenint aquesta informació connectada amb ChatGPT, jo li puc dir, escolta, basat en les converses que he tingut per email i amb aquest Excel, de fet, amb Gemini, encara ho faré millor que amb ChatGPT, no ho he fet encara, però sabent que tot això ho tinc a l'ecosistema de Google i ja estem fent les proves amb Gemini, tindrà una informació molt més bona que la que hauria pogut tenir i mantenir jo a HubSpot. Val? Això per un cantó. L'altre és que després hi ha una feina, bueno, el que et deia, no? La feina de consumir les dades, també poder-li preguntar en llenguatge natural sempre és molt més ràpid. O sigui, t'ho diré d'una altra manera, és molt menys farragós poder conversar amb un CRM que haver de pensar, haver d'anar a buscar amb els clics, això aquí, allà, on ho tinc. Una cosa que amb una comanda de veu ho fas en un segon, que inclús ho pots fer caminant, que al final... molts comercials o molta gent que es dedica al desenvolupament de negoci, com jo, ens passem el dia al carrer, no tenim temps d'entrar a l'app de HubSpot o de Pipedrive, la que tu vulguis, són molt lentes, són farragoses, són apps amb 10.000 interaccions, formularis, camps, no és una app feta per consultar mentre estàs on the go, val? Aleshores, jo crec que aquí apareix una gran oportunitat per reinventar aquest sector, val? Que són eines que no estan fetes per tot tipus de comercials, només per un, perquè està tancat a l'oficina, té un exèrcit de gent al seu voltant que fa exactament la mateixa feina, fa una feina extremadament determinística i que són molt endreçats perquè l'única feina que tenen aquesta, en el moment en què tu estàs en una startup i tens 15.000 altres coses que fer, l'última preocupació que tens és de dir, ui, aquest client li vaig passar aquest PDF després de la tercera trucada i quan va entrar a la web a través del blog.
Aquest és un molt bon punt que, de fet, em porta el que t'estava comentant abans de adaptar-se o intentar jugar amb el mateix joc que sempre feies amb les noves eines. O sigui, jo quan penso en un CRM, m'entra ansietat només de pensar com que la informació no està estructurada en aquell fitxer, val? O sigui, que el client no té com el telèfon ben posat amb el més 34 i que no té, no sé, saps? Vull dir, inclús a nivell personal, com a l'agenda, o sigui, em molesta molt que posi email i no posi com home, other, work i coses d'aquestes, val? Llavors, és com una bona analització de dir, no, escolta, és que el CRM no ha de ser un producte en si mateix, sinó que és com la cristal·lització de totes les interaccions que jo tinc amb aquell client i jo no tinc per què saber on estan, sinó que ja tinc algú, que en aquest cas és l'intermediari, que serà com aquest LLM, aquest ChatGPT, el que sigui, que tu li preguntes i ell va, fa la cerca i et diu quan va ser l'última vegada que vas parlar amb ell, quins temes estàveu discutint, bla, bla. És com, és que no has vist el Diablo se viste de Prada, però la Emily Landy, que són les assistents de la Miranda, que hi ha un moment que està a la festa i ella no se sap els noms de la gent, però és que, tio, tinc aquesta anècdota perquè em va passar l'altre dia i la tinc molt recent. I ell, quan se li acosta algú, elles dues li diuen, és tal persona, tal, no sé què, i ja li donen com tot el context, són com els seus petits LLMs. Pues, això és molt semblant i és un molt bon punt, el de dir, no, escolta, és que potser el CRM, com el coneixíem abans, com aquella entitat rígida, on hi han com aquestes jerarquies molt relacionals, de dir persona, mail, què coses que has fet amb ells, igual ha de deixar d'existir tal i com és per convertir-se en algo molt més humà, conversacional, de dir, escolta, què ha passat amb aquesta persona les últimes 3 setmanes? És un molt bon punt aquest, en realitat. També has mencionat una cosa de les Apple Notes que m'ha fet gràcia, i és que jo també parlo molt amb les Apple Notes, perquè...
Com ho fas?
És que... No, perquè has dit, no, és que tinc converses amb Apple Notes, i he pensat, mira, fill, som els dos raros que parlem amb les notes.
Però no, tu portes perquè... fent des de 2007, tu ja hi parlaves sense que hi hagués una interfície de xat.
No, perquè l'aplicació de ChatGPT per Mac té una cosa que està molt infravalorada, que és això de connectar-ho amb les aplicacions. Que hi ha molta gent que no li veu no sé com el valor, però és que per mi és brutal, o sigui, perquè jo em passo el dia escrivint a Apple Notes. Llavors, em va molt bé perquè directament, quan ja obres l'aplicació de ChatGPT, ja directament està connectat amb la nota i li pots explicar, evidentment que pots copiar-ho i enganxar-ho, però ja és com aquesta comoditat, aquest pas menys, aquesta menys fricció sobre el producte, que ja li escrius i ja saps del que estàs parlant, saps? I dius, escolta, això que estava posant aquí, què penses, quines realitats alternatives m'estic perdent, bla, bla, bla. És molt interessant aquesta integració a nivell com de producte. Està ben trobada. Ja saps que jo solc... praise, com es diu praise? Lluar. Oh, quina paraula t'he trobat, lluar,
Mare meva.
Sol lluar bastant ChatGPT a nivell de producte, integració nativa de Mac, així que sí, més sobre això.
Del nou nou 6, tens algun angle o passem perquè ha estat com
bueno,
una collonada que han tret els vicis de la màniga?
El 996 va ser el primer Porsche 911 refrigerat per aigua, ho hauries de saber. O sigui, va ser el que va trencar la refrigeració per aire. No, és una cosa, és una dada molt important, d'acord? Perquè va ser un ítem molt important a la història. Perquè els Porsche 911, històricament, estaven refrigerats per aire. De fet, ara, aconseguir-los, els antics, és una fita molt important tenir un Porsche 911 refrigerat per aire. I al partir del 900, el del 996, era refrigerat per aigua. Així que va ser la primera generació. Res, aquesta és la meva opinió sobre el 996, com ho veus?
Està bé que no li dediquem ni un minut a aquesta autèntica collonada que ens han intentat colar els VCs, com és el nou estàndard i tal, veient que se'ls anava una miqueta al negoci a Norris. Però bueno, fantàstic, doncs passem pàgina.
No, però mira, el 996, això...
No, tio...
No, però no el del Porsche, no el del Porsche. El
no,
de,
ja,
el
ja.
El que m'estaves dient, o sigui, ja sé.
Un
ja,
minut,
ja
va, el... no, jo he dit que no el faríem un minut i li acabarem dedicant 10, ja veuràs.
Ja he vist que el del Porsche no ha calat molt aquí la conversa. No. Aquesta idea de... I torno al que dèiem abans, com d'aliar-te amb aquestes eines. O sigui, és allò de que, no, és que ens traurà la feina. No, igual possiblement augmentarà la teva productivitat. Però històricament el que hem vist és que els augments de productivitat no han vingut de la mà de treballar menys, sinó que han vingut de la mà de usar les mateixes o més hores per fer més coses. És a dir, jo no noto que pel fet de tenir una rentadora tinc 3 hores lliures al dia. Saps? O sigui, no estic mirant la rentadora com la rento i penso, ah, mira, si no la tingués estaria al riu fregant la roba i ara tinc una estona per no fer res. No funciona així com els augments de productivitat, sinó que és, no, és la productivitat et dona, llavors et diu, mira, ara faràs servir les mateixes hores però faràs més coses, no? Llavors, ostres, voler com menjar encara més temps... O sigui, jo crec que els humans, tio, no estan fets com per funcionar com màquines, saps? Necessiten també sortir i socialitzar i veure i no ho sé. Crec que és voler forçar una metodologia que funciona molt bé en, no ho sé, per un robot o per una màquina o per un braç motoritzat, a una persona que ha de treure el seu millor no pel fet d'estar produint de forma seguida i ininterrompuda, sinó de forma molt creativa i esporàdica. Aquesta és la meva opinió, no ho sé.
Fantàstic. Mira, el meu punt número 4 és... És que no, hi ha coses en les quals no puc millorar.
T'ha agradat més la meva opinió del 996 del Porsche que no la de la productivitat. I això em toca els ous.
Doncs mira, perquè he après alguna cosa. L'altra cosa que tenia és... pic d'absurditat en la fragmentació de mitjans i de creació de contingut. M'explico. Crec que estem en el punt més baix que ens queda ja per viure de creació i consumició de contingut de merda. Val? O sigui, a partir d'aquí, cada dia generen encara més merda i de millor i pitjor qualitat. Val? Per què? Perquè la IA encara ha magnificat més la idea que tothom pot ser un creador. Val? I aleshores, així com internet va obrir unes portes, social media va obrir unes altres, l'streaming va obrir unes altres, doncs amb la IA ja tothom pot generar memes, més o menys tothom pot generar vídeos, sense haver de tenir idea de... o gaire idea de generació de vídeo. I fixa't que LinkedIn... O sigui, LinkedIn sempre ha estat un famer, però és que aquest any ja és absurd, val? Tots els posts són absolutament clònics els uns dels altres. Veus de vegades 3 o 4 posts exactament iguals, val? De gent que una història de... la meva filla avui a classe li han demanat que digués no sé quina cosa i ella ha dit tal i aleshores l'han començat a insultar. I aquesta història dius... A mi no me la coles perquè jo veig que això està escrit per a mi, però tampoc me la coles perquè a sota teu tinc una altra persona, també de LinkedIn, que no té res a veure amb tu, que també està posant aquesta història. Després tinc, faig una miqueta més d'escroll, tinc la mateixa història en anglès o en alemany, no? I dius, hòstia, quina poca originalitat, val? No en va, aquesta setmana vaig fer una publicació una miqueta polèmica i també una miqueta mal entesa que vaig fotre... Jo he començat a fer shitposting, val, a LinkedIn.
Què has fet, però... Àlex, per favor?
Sí, perquè, m'explico, LinkedIn és la xarxa professional, no? O sigui, si tothom està està publicant autèntiques merdes d'aquestes de ui, avui s'ha mort la meva mare, això és el que he pres de ventes B2B, val? O aquesta merda de contingut, o la típica foto d'estic a l'oficina, o founder mode, no? Estic a l'oficina, és un diumenge, estic enviant una proposta a client, no sé què... Totes aquestes merdes que són absolutament clòniques, el que fan és que acabis nedant en una irrellevància còsmica de mediocritat de contingut. Aleshores, jo no vull entrar aquí. Aleshores, dic, quina és la manera de fer disrupció en tota aquesta basura i indigència mental? Doncs dic, anem a fer el que jo faria a Twitter, és a dir, començar a insultar a Martin Varsavsky, a tirar merda a la gent de Globo i a criticar la gent, perquè aleshores així també és una miqueta de marca personal, em desfogo, val? I després crea un contingut que al final serà rellevant. M'explico, per què serà rellevant? Perquè és únic, és autèntic, no està generat per IA. Val? I aleshores això sabran, hòstia, això ho ha publicat l'Àlex. No? Aquesta setmana vaig fer una publicació més o menys encertada, vaig agafar un post random del meu timeline i li vaig... perquè era la mateixa merda de sempre, tio, perquè hi ha 3 o 4 categories. I una d'elles és la de Tal, mira, d'una nòmina que li pago els meus empleats, l'Estat es queda tot això, saps? De fet, de vegades veus que algunes d'aquestes nòmines estan fetes a mida, algunes tenen els càlculs malament, el text està malament. Per què? Certes coses aquestes estan fetes a posta perquè hi hagi el que se'n diu rage bait, no? És crear un contingut que saps que el missatge, diguem, tant la forma com la substància no són 100% correctes, però tu saps que maximitza per la interacció amb gent que s'enfadarà en llegir aquell contingut. Val? El govern ha fet tal cosa, o aquí, doncs, temes d'immigrants, el que sigui, saps que allò genera molta tensió i que la gent comentarà i compartirà. Val? Aleshores, clar, què passa? Que això ja és massa popular. I vaig agafar un post d'un tio que posava una història d'un senyor que es diu Paco, que es dedica a comprar pisos i a reformar-los i tal, tal, i després deia, i el pobre Paco, de cada pis que ha reformat, que ha fet unes inversions de l'hòstia, només li queden net, només li queden 10.000 euros. Jo, més lluny, més enllà de pensar en tan malament no li va el Paco, si pot comprar cases per reformar, però és, aquest contingut està és completament fals, per començar, des de les matemàtiques tampoc sortien, i vaig dir, ja estic una miqueta cansat de tot aquest discurs de que el govern ens roba, que els impostos estan mal utilitzats i tal, 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 que en substància puc estar d'acord, però la forma és completament incorrecta, no? I aleshores vaig dir, és de molta deixadesa, és de molta vagància perpetuar aquest missatge sense després fer res per canviar-ho, val? Perquè després la majoria de gent que perpetua aquests missatges segueix votant el puto PP, el puto PSOE, que són la gent que fa que hagi creat aquestes diferències o aquestes ineficiències sistèmiques en a la gestió d'impostos, val? I aquest suposat estat de benestar, que és benestar doncs, una miqueta per a ells i prou, no? Aleshores dic, home, o comences a votar amb la teva cartera, val? O no, o sigui, o alinees el teu missatge amb el que vas a votar després, a mi no em serveix que surti a la rola de turno dient que, ui, los impuestos, no sé què, no quantos, després segur que vota, és una persona que segur que vota el PP, tio, aleshores no et canvia, no canvia res de la societat, l'únic que estàs fent és generar més divisió i no estàs, en altres paraules, si no formes part de la solució, formes part del problema, val? Aleshores, clar, què passa? Que va quedar com que jo era... el meu missatge era del pal, no, estic a favor que els governs ens robin. No, jo no estic a favor. Però jo no crec que la gent que s'enfada amb això tingui la solució per gestionar-ho millor. I decididament postejar a LinkedIn o compartir articles de merda d'aquests de s'ha utilitzat malament els diners públics per fer no sé quantos, tampoc és la solució. La solució és anar i demanar canvi real a la política. Compartir-ho a Facebook o grups de WhatsApp, em sap greu, amics, no canviareu una merda així.
Varios punts sobre això. És que justament parlava d'això amb el nostre estimat Marc Monguió. Vaig anar a dinar amb ell l'altre dia i estàvem comentant aquest tema. I m'ha fet gràcia com la diferència abismal de com tu i jo sobre un mateix problema tenim solucions radicalment diferents, no? És a dir, davant d'aquesta enxitificació gegant de les xarxes socials, que també l'he vist, o sigui, m'agrada perquè tu ets el que pren acció i entra al fang, val? I, en canvi, és el que li comentava el Marc l'altre dia, una de les coses, si vols, retrospectiva del 2025, de les que estic més orgullós, és que ni un sol dia he fet clic com per anar a fer dump scroll a qualsevol xarxa d'aquestes. L'única interacció que he tingut, i ja saps que possiblement sóc molt poc responsiu en aquests llocs, és possiblement conseqüència de tot plegat, és que si algú m'envia un link, jo simplement sóc una persona que sí que és una persona educada, i si algú m'envia un link i l'he de mirar i li he de posar un like, li poso. Però ni he postejat res, ni he entrat mai a mirar com per curiositat, o sigui, ho he tret dels meus bookmarks, ho he tret del meu telèfon, ho he tret de tot arreu, i la vida és més feliç si no hi entres. De veritat, confirmado, o sea, el estudio, o sea, los laboratorios Collado, tio, lo validan, sí? Sí.
M'agrada, el laboratorios Collado, tio. És el Science Corner patrocinat per laboratorios Collado.
Exacte, està patrocinat, vale, no ho sabíem, però sí, o sigui, ho hem provat després d'un any, com Double Blind Study, i sí. És totalment cert, no ho sé, o sigui, la teva energia, el teu estat d'ànim és millor quan no hi entres. Malgrat això, i és que tu dius, és, com a bon ciutadà, possiblement el que toca és intentar lluitar contra aquest contingut i no abstenir-se possiblement no és la solució, no? O sigui, tu series com el votant en discòrdia del partit trencador, val? Jo seria el que vota en blanc, val? Possiblement ens aproximem de forma diferent al problema, però sí, o sigui, et compro l'encitificació i no només això, sinó, i de fet era un dels punts que et vaig compartir ahir dels primers, i és que ja cada vegada més, o sigui, abans com les xarxes socials, igual t'estic explicant una història del 2015, però les xarxes socials eren com algo més com de seguir amics i no sé, de mirar vídeos que coneixes. Jo era aquestes les que jo coneixia. O sigui, ara ja és... bueno, cada cop serà només a la tele i a la ràdio, no? És a dir, en lloc de que el contingut de la teva gent pròxima vingui a tu, no, o sigui, és, tio, un contingut que la teva cambra d'eco ha generat, te'l donen a tu, no? I estic segur que si tu agafes el meu Twitter, diràs, tio, però si aquí només surten cotxes de Fórmula 1 i, no sé, i Science Corners, i et diré, pues sí, tio, pues és el que a mi em dona, saps? Llavors, a mi el que em molesta és que aquest analfabetisme digital s'està traslladant al fet de que la gent dona per fet o per sentat que el que ell veu és la seva realitat. I aquesta cosa tan estúpida que igual portem com 10 anys dient i 10 anys veient, hi ha gent que encara no s'han adonat compte. El que passa és que abans el problema és que la màquina anava amb un tiratxines i ara va, o sigui, bueno, doncs, tio, amb un exèrcit de drons i missils aire-terra nuclears, saps? No ho sé. A mi aquest és un tema com que socialment crec que és dels problemes més grans que hi ha ara mateix en el teixit social. I el que veus és que, bueno, doncs, el que tu dius, no? Polarització, però ja no a nivell de... quasi de política, sinó que tot ho tractem com un debat quasi esportiu, no? O ja tot de colors, no? Si no ets dels meus, ja estàs en contra meva, no? I si... no... A mi és de les coses que més em preocupa de la societat i vull saber com acaba, perquè, o sigui, com... De la mateixa manera que a l'escenari aquest Doomsday de la IA te'l compro a mitges, l'escenari Doomsday aquest de la societat s'acaba pagant pel carrer i tenim una guerra civil, aquest el veig més pròxim jo, eh?
És que, de fet, és una miqueta política de bèl·lica 101, no? Classes bàsiques. Primer d'estratègia
bèl·lica. Primera guerra.
Vull dir, divideix i vencaràs. Vull dir, si tu vols evitar que una societat o un poble vagi cap endavant, el que has de fer és que es tirin dos bàndols cadascú cap al seu costat. Jo es tiro cap aquí, tu es tires cap allà i no ens unim per anar cap aquí. Val? Aleshores, és una cosa bastant bàsica. I això està passant més. I bé, aquest any ha estat espectacular. De fet, per mi és el punt 5 que tinc ara, és exactament aquest. O sigui, els tenia lligats, eh? Que és el de... El món de la tecnologia finalment s'ha tret les caretes, val? I ha deixat de simular que és neutral en la majoria de coses. Val? O els últims anys s'havia posicionat per certes causes socials molt justes i tot això... Però moltes de les empreses s'havien posat unes caretes que han caigut d'una manera exagerada, val? O sigui, moltes empreses els importava tres parells de collons el tema de la paritat de gènere, de la diversitat cultural, de les causes socials, tal, tal, tal. Al moment en què aquest any pràcticament tothom s'ha rendit als peus de Donald Trump d'una manera servilista i descarada, alinear-se amb unes polítiques... Només els hi ha faltat deixar de posar-se, així com fa uns anys totes les empreses posaven, doncs, per tal dia es posaven, doncs, el Black Lives Matter al handle de Twitter, posant la bandera de l'orgull, el dia de l'orgull, aquestes coses. Ara només falta que aquest any les mateixes empreses es posin esvàstiques als perfils, tio, perquè és que moltes d'elles ja han passat a tenir un discurs molt més obertament de dretes, vull dir, ja ha sortit, ja no parlem de Palantir, que ja em sembla com una empresa exageradament preocupant a nivell de societat, val? Però tot això que s'ha descobert ara, que de cop i volta molts founders diuen no, hem d'invertir molt més en defensa, hem de fer donacions a les campanyes de Donald Trump, no sé què, fins i tot empreses com Apple, val? O sigui, el senyor Tim Apple, val? Que tenint, diguem, que ha estat una empresa històricament no gens alineada potser amb el seu públic republicà per idees o inclús a títol personal. Tim Cook no crec que sigui republicà, no crec que sigui vist favorablement per molta de la militància del Partit Republicà. Hagin fet aquestes donacions exagerades, aquesta pantomima, aquest circ d'anar a les... allò que els van posar també tots els CEOs de les empreses tecnològiques en el míting d'investidura de Trump i bueno, saps, tot aquest show. Ja no Elon Musk, que ha passat una miqueta a la irrellevància en aquest sentit, o sigui, crec que ha estat molt més controlat últimament, però sí que és veritat que posicionament amb el tema d'Israel, vull dir, tal com s'han tret les caretes, certa gent, sobretot al món VC i als Estats Units, que és encara més, doncs el perrito faldero també de l'estat genocida d'Israel, és una cosa molt heavy. O sigui, a mi m'han caigut no només moltes caretes, sinó que m'ha fet molt fàstic molta gent aquest any i moltes empreses. Val? Aleshores, boicots i desitjar-los tota la malestrugança del món a moltes empreses que jo fins ara potser havia tingut, no un pedestal, però els havia tingut un cert respecte, val? Aleshores, les inversions també en startups i fons en defensa, val? La campanya aquesta hi ha hagut contra Spotify, perquè Daniel Ek pues, també inverteix en aquesta start, té un fons dedicat a defensa i tal, tal, tal. Hòstia, molta divisió política, per això, de nou, quan s'acaba un tema, se n'obre un altre, val? I sobretot, i ara aquí ja, entrar en política ja que és un tema que no t'agrada, tio, però... I tocarem una merda que, de fet, a mi no m'agrada gens, tio, però es diu Eurovision, val? I veure, oso FIFA, tio. Ara. Bueno, Eurovision, fa uns anys, deixen a Rússia fora perquè Rússia estava envaint Ucraïna i clar, no podem tenir un actor bèl·licament actiu i que promou la violència i tal, 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 però aquest any participa a Israel, no hi ha cap problema, val? La FIFA donant el premi de la pau aquest a Donald Trump, és que a mi em sembla, jo aquest any he tingut la tentació d'ahir així agafar i tancar-ho tot, val? Dir, ja no vull tenir més xarxes socials, no vull tornar a veure mai més les notícies, no vull saber res d'aquest puto món fastigós, val? I sé que això encara anirà pitjor, val? Tot i així m'ho prenc d'una manera molt zen i al final penso, pues, bueno, pues, ja que tothom està fent l'idiota aquí, pues, vaig a fer-ho jo també, no? Però sé que no formo part de la solució, segueixo formant part del problema, però almenys pues, passem-nos-ho bé, no? Però, mare meva, la de caretes que han caigut i la de confiança que s'ha perdut, que no es tornen a recuperar, vamos, deixar-lo del 2017 amb la independència de Catalunya a l'altura del betún, com es diu, saps?
Si no és que no vulgui parlar de política ni que no m'agradi, és que crec que és un blanc molt fàcil per caricaturitzar una cosa que per mi és un pèl més complexa. I deixa'm explicar-ho una mica més, o sigui, on tinc el cap. Igual no faré molt bona feina, però, o sigui, tots més o menys estem d'acord que el sistema en el qual juguem, vale? O sigui, aquest món capitalista és el millor que hem trobat de totes les males solucions que s'han provat, no? Llavors, una de les coses inherents en ell és que el progrés i que aixeca com la marea per tothom ve de la mà de, no diré de la desigualtat, però sí com que la disparitat. És a dir, quan la cosa va molt bé, ja, o sigui, els hi va molt bé a tothom, val? O sigui, en general la cosa va amunt, el que passa és que hi ha alguns que els hi va extremadament bé, no? Llavors es creen aquests trilionaris i aquestes entitats que són quasi comparables a la casta divina, no? Els Bezos, els Musk, el que tu vulguis, no? És a dir, són com els grans beneficiats de tot plegat, no? Perquè el progrés de forma inherent porta aquesta disparitat. Llavors, clar, si fas el net result de tot plegat, veus com que a tots com a societat ens estan anant millor. El que passa és que tu veus a uns que els hi estan anant extremadament bé i això genera com certes tensions socials. Clar, quin és el problema? El que passa és que encara no hem trobat el sistema que genera riquesa per tothom de forma igual. És a dir, que tenim un lloc, és a dir, per exemple, anem a posar un exemple, un lloc on la mediana d'income o de salari o el que sigui, pues, diguem que és 1.000, ¿vale? Però la disparitat entre el que cobra menys i el que cobra més, pues, és, no sé, 30 euros. ¿Vale? O sigui, aquest sistema no l'hem sabut trobar. O sigui, no hem sabut trobar una cosa on tothom creixem com aquesta espècie de socialisme, ¿vale? que ara està tan de moda. Veiem que no funciona, val? Però d'altra banda ens emmirallem amb ell perquè el que veiem és com que del que té més al que té menys hi ha una distància més petita que no pas en el món capitalista on els que tenen més estan molt lluny dels que tenen menys, malgrat els que tenen menys tenen més del que tindrien si estiguessin en el món socialista. No sé si he intentat fer el meu punt.
Sí.
El que passa és que el problema és que d'aquesta idea, d'aquesta disparitat, no, d'aquest delta entre els que més tenen i els que menys tenen, malgrat la mediana de tot plegat és superior a l'escenari alternatiu, es genera aquest populisme, no? I aquest sentiment que ara s'està com enfocant molt en aquest concepte de l'antia, no? Que és aquest gran tema polític ara de que si
sí.
ens puja l'energia, de que si la IA és una merda, que si només beneficia a quatre gats. Llavors, clar, el problema és que no s'està explicant o veient com possiblement, i segur que hi ha moltes coses dolentes, eh? I segur que, evidentment, és molt fàcil dir i pronunciar aquestes paraules quan tant tu com jo crec que estem com en el cantó bo de la història, no? És a dir, ens estem aprofitant moltíssim de tota aquesta onada, no? I possiblement no l'estem aprofitant com si, no sé, sí, com si fóssim propietaris de Nvidia, val? Però sí que realment ens ha caigut en el cantó bo, hem caigut en el cantó bo de la història. Llavors és molt difícil explicar això, pues, a algú que directament o indirectament no se n'està beneficiant. I és fàcil llavors caure com en aquest d'això de dir, tio, aquests són els que tenen, t'estan abusant, s'estan aprofitant de tu i aquest sistema que ha portat això és una puta merda, per tant, ara tots serem socialistes. I quan em dic socialistes no em refereixo com votants de Pedro Sánchez, sinó que em refereixo com portadors. No, vull dir, no, que crec que hi ha una distinció molt gran, no? Vull dir, Pedro Sánchez serà el que tu voldràs, tindrà un partit que serà el Partido Socialista Obrero Espanyol, però de socialista no té res, vale? O sigui, és a dir, de sistema socialista
política,
no té res, és a dir, és...
Un dia fer una episodi de política.
No, però vull dir que és el banner sí. que ell fa servir dintre d'un sistema capitalista, no? Vull dir, en cap moment se li ha ocorregut socialitzar els béns de capital ni res d'això. Espero que no ho faci.
No,
però aquest és el meu punt, no? El de dir que gent es pugui sentir seduïda per això em sembla molt preocupant i o està fallant que no s'està explicant bé com el missatge de per què les coses aniran millor si tot plegat funciona bé, no? I dos, que s'està fent com una apologia d'aquesta disparitat entre els que estan com invertits en tot plegat i els que no, que, bueno, que possiblement jo crec que és errònia, però... I no estic dient que no s'hagin de canviar coses i no estic dient que el món funcionaria millor si hi haguessin també certes concessions cap a aquestes absurditats d'acumulacions de capital en certs punts i es vehiculessin cap a llocs on socialment tindríem molt de sentit. Però crec que això sí. no és igual, o sigui, no és el mateix que dir volem un món socialista perquè aquest sistema ens està fallant. No. Crec que no. Llavors, aquest és el meu take de política.
No, hi ha un petit punt només, un petit corol·lari, que és el de... Jo crec que ja quan jo estudiava i quan creixia, ja es deia que no tenim pensament crític. Jo ara, 30 anys després, ho veig i dic, és que no n'hi ha hagut mai. Vull dir, no és que no en tinguéssim ja als anys 90, quan, no sé, tio, saps? Jo vaig començar a llegir doncs, amb 12, 13, 14 anys, doncs, molts llibres de política, filosofia, psicologia, i vaig caure molt amb el raonament crític, no? I per això sempre penso que la gent acaba reduint molt les seves idees polítiques a és que no hi ha cap partit que em representa, és que amic, amiga, no hi ha cap partit que et representa el 100% perquè el que tu has de fer és, amb raonament crític, alinear-te amb el que més et representa i ser crític amb allò en el que no, val? O sigui, jo tinc molt clar quin partit em representa més, però diuen autèntiques xorrades amb certes coses i no per això els deixo de votar. Val? Però aleshores, jo soc crític amb això i els hi faig saber. I si fos una persona que tingués més temps, militaria activament i em dedicaria a voler-ho canviar des de dins. Val? Però la gent es conforma d'allò doncs, amb els discursos simplistes de tots són ladrones i saps? Vull dir, aquest tipus de coses. Però bueno.
Sí, no, però és un bon punt aquest del de... No, és que...
No hi ha esperit, que, Marc, és el
sí,
que hi ha.
Sí, no, però sobretot, mira, crec que has dit una cosa molt interessant que l'has articulat molt millor que jo ho havia fet en el passat, i és aquesta idea de quan tu poses un vot en una urna, estàs cristal·litzant un set d'opinions, com un bundle d'opinions de, doncs m'ho invento, política fiscal, política agrària, política en defensa, que possiblement tu no estàs d'acord amb tots aquests xecs que el partit proposa, no? I mentre no hi hagi una manera en el que hi hagin com categories, no? I dir, escolta, pues, política sanitària, política d'immigració, i tu, com a cada una de les caselles poses com la teva opinió o el partit amb el que s'has alineat, el sistema no funciona així. Llavors, o sigui, et
correcte,
compro l'esperit crític de dir, escolta, pues, si tu això és el que vols, tio, pues, lluitem perquè hi hagi un sistema que puguis de forma granular votar sobre cada una de les polítiques que tu vols en el d'això. Llavors, també jo dubto que la persona mitja que camina pel carrer tingui idea o hagi de tenir opinió sobre la política agrària del país, val? Perquè jo, si estigués en les meves mans, seria un fracàs. Llavors, clar, quina és la millor alternativa que tenim? Bueno, la millor alternativa que tenim és que tenim un paperet cada 4 anys que el posem en una urna i, clar, a mi el que em molesta del sistema és que en lloc de fer-se com tu ho proposes, que és dir, bueno, doncs intenta alinear-te com amb el que té les característiques més semblants dels que tu tens el raonament al cap, la cosa com funciona és jo voto aquests perquè sempre ho he fet, la meva família ho ha fet i a casa meva som d'aquest partit, ja està, saps? O sigui, a mi això és el que em molesta, o sigui, que s'acaba convertint en un discurs de bar de futbol de, bueno, doncs, tio, voto aquests perquè si no, venen els altres, saps? Això a mi és el que em té com desencantat amb el sistema, però, en fi, tu volies parlar.
Fanosa, La política fa nosa. No, no, però saps què passa, tio? M'encantaria poder-ne parlar més, perquè jo parlo molt obertament, ja ho saps, i bueno, m'he guanyat les meves discussions, però crec que seria un bon tema per quan portem algun polític intentar arreglar el panorama actual. Bueno, no, els polítics no es mullaran, però algú que sí que tingui fortes opinions polítiques que diu, va, anem a veure com arreglaríem el món de la política des d'aquí, des d'un podcast, perquè clarament es pot arreglar el món des d'un podcast.
El Santos Fernández.
Jo els meus punts de resum de l'any ja els tinc, però tu en tenies uns quants més.
Sí, però n'hem tocat molts d'ells, eh? És a dir, per exemple, hem tocat el populisme de l'antia, hem tocat el regnat del vídeo d'una forma més amb la part del social media. Jo tenia, que per mi aquest és claríssim, és el de la crisi de l'atenció. Per mi aquest, o sigui, no és que s'hagi cristal·litzat el 2025, però jo crec que és una conseqüència no de segon, sinó de primer ordre del regnat aquest del vídeo i de que tot s'ha televificat, no? O sigui...
Creus que és d'aquest any, per això?
No crec que sigui d'aquest any, però jo crec que som com la generació o l'evolució de l'espècie que tenim una musculació en el polze, en aquesta part d'aquí, com per fer scroll, saps? Tenim un entrenament aquí, en aquest múscul de només fer dumb scroll en el mòbil. O sigui, tenim aquesta part mega desenvolupada. Jo crec que els nostres progenitors, o sigui, tindran com aquí, com una espècie de bola, saps? O sigui, estaran com, tindran el polze extremadament desenvolupat, vull dir, perquè és l'única part del cos que fan servir d'una manera molt activa, no? Després, altres coses que t'havia posat és com que... Però no sé, això igual és una sensació, eh? O sigui, no que el patriotisme es dilueix, sinó que idees d'aquestes més de família, de nació, estan anant a la baixa i, en canvi, jo crec que l'única cosa que la gent creu i l'única idea, com a nivell macro, sobre la qual la gent la sent molt central són els diners. I crec que les xarxes socials ho han magnificat molt, això. És a dir, aquesta idea abans de que podries ser abans pobra i bona persona, ara ja no és real. Mira el que et dic.
Mira, jo quan he llegit això, que m'ho havies passat, vaig pensar en American Gods, de Neil Gaiman. No sé si coneixes, no? que és bàsicament un retrat de la societat, o inclús el llibre de Terry Pratchett, que al final estan molt relacionats amb l'altre, és molt gots, que és els déus antics s'estan morint i apareixen déus nous, no? Quins són els déus antics? Pues el déu de la guerra, el déu de no sé què, saps? Vull dir, els de les collites, no sé quantos. I apareixen els déus nous, que són la fama, els diners, les addiccions, l'ego, val? El capitalisme i tot això. I quan he llegit això de, ostres, les coses més tradicionals s'estan diluint, és que, jo per fer un resum de 10 segons, vull dir, les tradicions tenen uns cicles i jo crec que hi ha unes tradicions que val la pena que conservem, hi ha tradicions que s'han d'abolir, o sigui que les hem de deixar morir tranquil·lament. Vull dir, perquè certes tradicions que havien estat aberrants durant tota la nostra vida, que potser fa 200 anys les havíem trobat com el més normal del món, no tenen cap sentit avui en dia. Per exemple, tradicions que tenen a veure amb el maltractament animal, no? No, o sigui, això de fer córrer toros o bous, els correbous i les corredes de toros i tot això, són una tradició, no perquè són una tradició les hem de conservar, són una absoluta misèria humana cristal·litzada en forma de tradició i que sembla que perquè si una tradició és un tòtem que hem de venerar. No, tio, no tenen sentit. Igual que hi ha hagut religions que han desaparegut, altres coses que han desaparegut, certes tradicions han de desaparèixer. I n'han de sortir de noves. Aleshores, certes idees que les havien perpetuat simplement, per exemple, el tema de la família és una cosa supercentral, la família és una cosa més fluida que mai, alguns ens intenten vendre com que la gent l'està intentant destruir perquè volen destruir els valors tradicionals de la família, a la vegada que t'estan apretant perquè tu no puguis tenir família, perquè no pots comprar cases, ha de treballar tothom, els teus avis no poden viure amb tu i cada cop estem més ocupats amb 50.000 coses. Aquells nuclis familiars de fa 100 anys que tothom vivia amb les iaies i les tietes a casa ja no es pot tenir, saps? Vull dir, aleshores, no van alineats les mateixes persones que es queixen d'això, no? Aleshores, jo per això dic, hòstia, la família, doncs la dissolució, jo veig molt millor una família una miqueta més líquida, una família molt més en la que tu esculls amb qui vols estar i amb qui no vols estar, però igual aquí projecto el meu cas particular de hi ha gent de família que no la vull ni en pintura i tinc amics i tal que per mi són família i que el dia que jo m'hagi d'anar a una residència o si ells es posen molt, molt mals, jo estaré allà per cuidar-los i no són família, no sé si m'explico, no? D'altra banda, hi ha coses noves que ara valorem molt més que no pas abans. Per exemple, el casito, no? L'exposició a xarxes, que això doncs, abans no existia, i ara sembla que hòstia, és una divisa que mou muntanyes avui en dia.
Sí, no només això, i de veritat, que no estic abogant per tornar a, no sé, els nuclis familiars dels anys 60, ni molt menys. Vull dir, jo soc superconscient que la societat és fluida, és líquida i hi ha coses que queden totalment, que són anacròniques amb els temps que corren. I no intento com romantitzar temps passats i dir, no, és que tio, allò era el millor. Per cert, hi ha una paraula o un concepte que descriu aquesta idea de que la gent pensa com que els seus temps que corren són els millors. Val? Es diu cronocentrisme. M'encanta que hi hagin paraules per tot.
Molt bona. M'encanta.
Sí, sí, sí. No, amb entrada a la Wikipedia i tot. Doncs, saps aquesta idea de que com tu sempre penses com que quin és el millor moment per haver nascut? Pues, joder,
quan tu eres
òbviament, a nosaltres, no? O sigui, òbviament no serà
quan
com...
Quan jo vaig néixer.
Clar, perquè el que ve després serà una merda i el que venia abans encara no sabien res. ¿Vale?
Llavors, recordes la teva infantesa com una cosa, la millor cosa del món, perquè exacte. No tenies problemes. En realitat era una puta merda. No els
veies. Exacte, si al final tot l'únic que és un borrador de com serà dintre de 100 anys, no? Vull dir, si serem una anotació al marge, pràcticament. Però bueno, però nosaltres tenim cronocentrisme perquè pensem que és el millor. Però no, simplement em semblava interessant aquesta idea perquè, o sigui, veia com realment estàvem diluint i esborrant moltes de les coses que havien creat o havien estructurat la societat tal i com la coneixem, però malgrat aquesta idea dels diners, de la fama, de l'estatus, cada vegada estaven agafant molt més protagonisme i la gent s'estava com alineant al seu voltant. I res, t'ho volia posar perquè ho veig com una... Saps allò com de, tio, les tendències que van a l'alça i a la baja? Pues aquesta jo veig tendència que va a l'alça. No sé per què.
Què més?
Què tens a tu en el top 3?
A veure, jo tinc el top 3 de coses que em fan pensar que anem cap a un lloc millor, Val? I són més petits apunts,
eh? Ara ve el moment apocalíptic. M'agrada, m'agrada. Vale, vale, sí, sí, tira, tira.
No, comencem per les coses bones.
Sí, sí, una les bones, les bones.
Estic trobant cada cop més reductes de resistència antiturbocapitalisme, m'explico. Vull dir, que cada cop hi ha com més alternatives a certes coses que dius, hòstia, així com Barcelona s'està omplint de Vivaris i de 365s i de merdes d'aquestes, és veritat que també estic veient un ressorgir en certes tradicions que s'havien de recuperar, tipus esmorzar de forquilla. Cada cop n'hi ha més, tio, si sona una tonteria, eh? Però vas per Barcelona i cada cop n'hi ha més. També hi ha cada cop més locals d'aquests petits, vermuteries de tota la vida que s'han reinventat, no sé què. Està començant a sorgir això, però ja no només a nivell de les coses que veig a Barcelona. Ho veig també en els altres indrets de Catalunya, ho veig en altres indrets del món, ho veus inclús a nivell d'internet, no? Molta més consumició, molta més creació ètica de doncs, certs e-commerce, de coses molt més artesanes i tal. Crec que és una moda de tot aquest. Potser haver arribat a l'oscil·lació pendular màxima cap a la hiperglobalització, que estem tornant una miqueta més cap al localisme. Val? Tampoc sóc una persona que abogui per l'ultralocalisme, però sí que és veritat que per rebuig, com ens hem passat de frenada anant cap al globalisme, anhelo tornar una miqueta a algo més local o poder tenir almenys l'alternativa. Després segurament tornar cap allà i passar-nos de frenada cap a l'altre bàndol serà una puta merda un altre cop, eh? Però, hòstia, no sé, m'agrada poder-los veure i quan hi vaig, i sobretot per a mi ha estat un any que a títol personal, hòstia, he reduït gairebé al mínim, no al 0%, però gairebé, comprar per Amazon, tio, o sigui, tornar a trobar plaer en anar a comprar als llocs de, o inclús a grans mercats i tal, o sigui, trobar el plaer anar a fer les petites coses. Potser ho dic des de la postura de confort, val? Però és veritat que a nivell d'ideals em sento com més net. Això per mi és una. Després, dos, tenia, a nivell de negocis, crec que la gent també ha començat a espavilar una miqueta més. No sé si és una maduració d'ecosistema, una maduració, o potser sóc jo, que també estic en un cert, és una miqueta, no voldria dir més elevats, però no estic tant en el fang o tant en èpoques primeres, ja vaig més per feina, que trobo que hi ha menys bullshit, saps? Segueix haver-n'hi? Però almenys aquest any tinc la sensació d'haver anat molt més per feina. Quan quedes amb algú, ja dir, escolta, directament, què necessita? Puc ajudar? No puc ajudar? Això és el que et costarà, ser molt més directe, potser ho he après jo, però també la gent també ho fa, eh? Ho he percebut de manera bidireccional, de dir, mira, no, jo en realitat doncs tinc aquests problemes i tinc això, hi ha menys el hustle porn, no? Aquest el de dir, ui, jo treballo moltíssim i tal, 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 i sí, no? I fem sinergies i t'aporto valor, i més orientat a, bueno, a quantes converses estem de firmar un contracte i fer negocis, no? Sembla molt utilitarista i massa pragmàtic en aquest sentit, però és veritat que considero que he perdut molt menys el temps i que estem madurant potser com a ecosistema i com a
sí,
conjunt d'empreses.
Concepte català de marejar la perdiu. S'està perdent.
Sí. Exacte. O a Andorra, això se'n diu fer l'Andorrà, val? Oh. És el de, ja en parlarem un dia d'Andorra, que és un ecosistema també molt interessant. Dona per un episodi o dos. I per mi el tercer punt positiu a destacar és, crec que ha estat l'any en què la salut mental ja no és un nice to have, vale? Ja no és una cosa que només en parlen gent que té el cabell rosa a les conferències de developers. No, o sigui, pràcticament tothom n'ha parlat, s'ha obert molt més la caixa, no en va, fa no res. De fet, em sembla que RAC1 té un podcast sobre salut mental i Jordi Basté va sortir parlant del TOC, per exemple. Jo també he parlat molt més obertament de les meves coses. De fet, inclús ja amb gent que em conec, m'he obert molt més a parlar i a explicar què tinc i com això, el viatge transformatiu que he fet en l'últim any i mig. Poder parlar més d'aquest tipus de coses, ja no només parlem de l'estrès, eh? Vull dir, parlem d'ansietat, parlem de depressió, parlem de TOC, parlem de neurodivergències, parlem de moltes més coses, no? I he tingut moltes més converses, molt més enriquidores i, sobretot, han desbloquejat un nivell d'amistat en certes persones, amb les que jo ja tenia una amistat molt alta, i les ha portat al següent nivell.
Va, dona'm...
Tu no tens cap cosa que diguis el meu highlight personal de lo més maco de l'any? Tu no tens... Què seria el més positiu de l'any per tu?
Ostres, m'agafes així en fred, eh? No ho sé, eh? El més positiu. Però a nivell personal, dius, eh?
Sí. Exacte.
Va, vinga, haver començat les entrevistes a Foc a Terra. Això m'ha donat la vida. Això m'agrada molt.
És xulo, això. Va, ui, doncs ja veuràs les coses que tinc preparades pel 2026. Vinga, passem a les coses dolentes. El que se diu en anglès, low lights, llums baixes, val? Perquè absolutament mereixem l'extinció. Per mi, és que, a part de les coses que he comentat ja abans, però per mi, haver de navegar en aquest riu de merda que ha estat el contingut generat per IA, o sigui, jo penso que no només, ja, més enllà de les consideracions ecologistes que puguin haver-hi, més o menys vàlides, de, ui, això consumeix molta aigua i no sé què, no sé quantos. Ok, jo no entro aquí perquè no m'hi vull ni ficar, eh? Però és que tu veies Futurama? Te'n recordes d'un episodi de Futurama que anaven a internet? I anaven a internet i a volta era una ciutat completament desèrtica, que només hi havia rates, basura, tot d'anuncis, i era tot robots abandonats, plenament contaminada, i només hi havia billboards, no, anuncis d'aquests d'empreses. Això és el que s'està convertint en internet, en el que es convertirà, en el moment en què hi hagi un altre univers en el qual migrem cap allà. Val? Internet es quedarà tota aquesta merda generada per IA.
Però veus, aquesta era una cosa que te la possiblement no que te la podies esperar, sinó que jo crec que ja l'havíem inclús arribat a comentar. És a dir, la de...
Que, i tant.
Ostres, quina és la conseqüència que hi haurà quan... Però vull dir, coses que parlen fa 2 anys, eh? De tots aquests models generatius. Pues que, tio, inundaran el món de merda, no? És a dir, si ja nosaltres ja ho estàvem fent sense ells, clar, imagina't quan ara és més fàcil, més barat i més ràpid. Era una cosa, vull dir, totalment d'esperar, però sí, estic d'acord. Jo aquí no empatitzo molt, és com si em parles de què passa de portar els nens al col·le, perquè jo no els porto, llavors no hi entro tant, no interactuo tant i per això no m'enfado tant. Però sí, però veig el punt, veig el punt.
Mira, no sabia com articular aquest punt i li he demanat a ChatGPT i m'ha donat 3 punts, el que no m'agrada tant, però hi ha 2 que són brillants, jo no hauria arribat aquí. Un és contingut infinit, 0 saviesa, val? Fantàstic. I l'altre és, hem agafat l'eina més potent a nivell cognitiu de l'univers i l'hem fet servir per escriure post en LinkedIn. M'ho he dit, imagina't. O sigui, crec que és el gran resum. Però bueno, per mi ha estat un dels lowlights que he tingut aquest any. El segon, i és greu, és revertir totes les polítiques d'urgència a canvi climàtic. O sigui, a tot allò que durant uns anys, hòstia, va semblar que sí, finalment, tothom es posarà en canvi climàtic, aquest any ha estat el de dir, ui, va, ho hem de treure de la gent, això ja no és important, hi ha coses més importants al món, el canvi climàtic sembla que no és tan important, i després anem-li seguint donant veu a complets idiotes com Marcos Llorente i companyia aquests, que són negacionistes del canvi climàtic i conspiracionistes de barret de paper al bal, però bueno, sí, és com que...
D'això farem un episodi. Gent...
Sí.
D'això farem un episodi. D'això farem un episodi, però dedicat, perquè...
Val.
O sigui, no sóc el negacionista del canvi climàtic, val? I, evidentment, en el meu interès està preservar el planeta i que la següent generació el disfruti de la mateixa o millor manera. És a dir, jo crec com que a nivell personal, una dels North Stars que qualsevol persona ha de tenir és a dir, per petita o gran que sigui la teva contribució al món, una de les coses que t'han de guiar en el teu viatge personal aquí a la Terra, en els anys que t'han donat, és deixar-la millor de la que te l'has trobat, no? I ja sigui com físicament, espiritualment, en el grau de contribució que vulguis. I això es pot veure com, no ho sé, o sigui, muntar una associació de pares a l'escola, fer feliç a una persona o, no sé, o plantar 3 arbres. M'és igual, o sigui, la forma m'és igual, és com deixar-ho millor. Malgrat tot, jo crec que... Després d'haver dit tot això, amb aquestes polítiques que comentem de canvi climàtic i polítiques verdes, bla, bla, jo penso, i això és una opinió personal, que s'han aprofitat moltes d'elles per retallar moltes llibertats personals en va d'una cosa que no tenim claríssim si és cert o no és cert, val? I sé que és un discurs molt llarg per no tenir com en el segon low light de l'Àlex, per tant m'agradaria disposar d'un episodi sencer per comentar-lo, però...
Apunta'l.
En el benentès de que sóc el primer interessat en que el planeta estigui verd, bonic i no hi tirem merda, val? I que m'encanta anar per la muntanya i no trobar-me allà unes de Coca-Cola, crec que s'ha aprofitat aquesta idea del canvi climàtic per fer apologia del terror i per obligar la gent a dutxar-se amb aigua freda, ¿vale? per donar com el punt polèmic del d'això, i sé que no és així, però vull dir, simplement com per posar-ho com en context, com la idea, no? Sinó que s'ha aprofitat aquest discurs per colar una agenda que possiblement no és que la gent no estigués d'acord, sinó que no hi havia molt sentit darrere de fer-ho. Llavors, ho podem comentar com vulguis, però sí, vull dir, jo sóc el primer interessat en cuidar el planeta i que les coses estiguin ordenades. Malgrat això, penso que hi ha una agenda política darrere que no m'agrada gaire. I que abans era menys d'aquest parer, perdó, mira, ara m'ho has fet recordar. És que jo abans també, igual, em van menjar més el tarro, amb el tema de l'agenda política i de l'agenda verda, i algú que no ho era tant era el Ramon, Ramon de Safareig, que sempre tenia aquesta idea de dir, tio, o sigui, tu no has de reciclar. És a dir, tu el que has de fer és treballar o posar tecnologia a sobre de la taula perquè el concepte de cuidar el planeta, o sigui, estigui taken care of, saps? O sigui, com que...
Que algú faci, sí, clar.
És a dir, que sigui la tecnologia qui ens ajudi a nosaltres a cuidar tot plegat i no tinguem que ser nosaltres els que ens dutxem aigua freda per no consumir més energia de la necessària. Aquest era el seu punt. I cada cop m'estic anant més al seu camp. Però, en fi, ho parlem quan vulguis. Estic obert. M'agrada aquest tema.
Mira, jo, de fet, crec que el món seria un lloc millor si, tal i com hem portat l'aigua corrent i l'electricitat a casa, portéssim també el reciclatge a casa. M'explico. Vull dir, jo quan era petit, sempre somiava en que tinguéssim un petit armariet a casa, en el que tenia els seus conductes, tu anaves tirant les coses allà separades pel que havies de reciclar, i allò anava al lloc on es reciclava, punto pelota. Així, com assegurant-te que reciclava, com si fos una porteta del Doraemon, que tu tiraves el vidre per aquí, el plàstic per allà, l'orgànic per allà, i llavors això, tot va a uns conductes, i ja està. I crec que solucionarien molts problemes que hi ha, no només a nivell logístic, urbanístic i també de gent que no vol separar. Si al final ho poses la conveniència al centre de tot, crec que solucionaria moltes coses. Però sí, hi ha moltes consideracions i jo crec que un episodi hauríem de fer. I últim, per mi ha estat com el gran concepte negatiu de l'any, que ha estat l'any de la impunitat. Val? L'any de veure que ja no només el que hem comentat, el tema de, pues, això, l'alto al foc, Israel ha violat i ha ultraviolat tots els cops que ha fet falta, però, tio, el cas dels Epstein Files, val? Sí, grans ofens, grans coses que s'han descobert, que després han quedat completament impunes, han quedat sota la catifa, no?, que han escombrat sota la catifa, la impunitat aquesta sistèmica de grans injustícies que l'únic que fa és alimentar les flames del descontent i de la indignació, perquè diuen, joder, per què em venen a mi a fotre'm una multa per haver aparcat en zona verda 5 minuts o què, i en canvi tens aquests que muntaven orgies pederastes i estaven aquí implicat fins i tot el papa de Roma per dir alguna cosa, i no els hi passa res, saps? I a la que va algú a investigar-ho, o igual que els jutges i jutgesses que han investigat les trames criminals de certs partits espanyols, que de cop i volta acaben, ui, aquest s'ha suïcidat disparant-se amb una escopeta a l'estómac, saps? O aquest se l'han trobat a la banyera, i sistemàticament tota aquesta gent una miqueta que anava a rebuscar una miqueta, te'n recordaràs del cas de Khashoggi, també fa uns anys, no? Hòstia, gent que... Aquest any també ha passat als Estats Units, certs investigadors i periodistes que, oi, d'aquí a volta han rebut una visita i alguns han sortit més ben parats i alguns han sortit amb els peus per endavant. Hòstia, per mi ha estat un any de fer-nos veure l'absoluta impunitat de les capes més altes, i això per mi té unes derivades de primer, segon i tercer ordre molt complicades de resoldre, però una d'elles és la indignació aquesta exagerada, que ara ja tothom pensarà, doncs, bueno, si aquesta gent es dedica a saltar-se la llei de la torera, poden fer totes aquestes coses, doncs a mi qui em pararà de sortir al carrer amb un bat de béisbol a rebentar vidres de cotxe, saps? Vull dir, no ho sé, per dir alguna cosa, Sí, per mi la impunitat que he vist a tots els nivells amb grans injustícies, val? No la recordo en cap altre any, val? Tants cops i amb tanta gravetat, val? O sigui, hi havia coses d'absoluta gravetat, però potser eren puntuals en un any, però tan repetides al llarg de l'any, en tants llocs, a la vegada i de tanta gravetat, no en recordo, no recordo cap altre any com 2025.
I no només això, sinó que el que comentàvem abans de que el progrés de forma inherent genera desigualtats, si a sobre li comences a posar aquest tipus de llenya al foc i veus com que certes capes o certes elites estan exemptes de que doncs, no totes les persones som iguals davant de la llei, i a sobre tens com una espècie de maquinària de cambra d'eco que només fa que alimentar aquesta idea, clar, al final acabes doncs, bueno, doncs, amb el món com que ens agrada anar més o menys, acabarà el 2025. És a dir, amb una societat, jo penso, més dividida que mai. O sigui, a mi, no sé, em fa molta gràcia com aquesta idea de progrés, no? En l'arc evolutiu de la persona que abans estàvem mega preocupats, no? O sigui, és a dir, com de dir, no, és que abans es vivia millor. No, abans, no sé, quan estàvem als arbustos, els teus problemes venien de fora, no? És a dir, que estaves preocupat que un tigre se't mengés o que, no sé, que no, una ferida se't infectés i et morissis el dia següent. I ara els problemes venen de dins. O sigui, els problemes els fa... o sigui, nosaltres necessitem problemes per viure, això és claríssim, no? Perquè si no ens avorrim. Llavors, però veus com que ara les coses estan tan bé, és a dir com socialment, vull dir, em refereixo bé en el sentit de que, cony, tenim aigua corrent, tenim electricitat, tenim calefacció a casa, i de nou, parlo per la gran majoria, però ara necessitem problemes, no? Vull dir, hem de buscar problemes, però els problemes els fabriquem nosaltres, no? I els traiem de dins i busquem com maneres de separar-nos, maneres de dir no, aquests són uns i aquests som nosaltres, perquè som diferents, perquè aquests creuen amb aquell, i al final és que... em fa molta gràcia. Crec que estem com en el pic problemes que ens hem inventat nosaltres. O sigui, com hem buscat maneres com per intentar separar més a la societat del que realment està, perquè arribo a pensar que no existeix societat que funcioni, o sigui, de la manera com que estem programats, és a dir, no sé, amb aquest xip primat que tenim, no tenim... un funcionament benestant que, en el qual estiguem tots tranquils. És a dir, aquesta idea jeràrquica i territorial que tenim no ens deixa viure la vida tranquil·la i en pau, saps?
Una miqueta el resum és que 2025, que és l'any en què la tecnologia no ens salvarà, però que ens ha mostrat exactament qui som, no? Que som una gran família disfuncional amb molts problemes que amaguem dintre casa i que els ocultem, però que sortim cada dia a fora de casa dient anem a conquerir altres planetes, val? Però tenim la casa completament desendreçada i amb moltíssims problemes familiars.